Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Activats al Bencat per fortes ventades a l'extrem del país i onades que ja superen els 2 metres d'alçada, Protecció Civil demana màxima precaució durant les properes hores quan s'espera el pic de l'episodi. Jordi Fortià.
Descens important també de temperatures que ha anat acompanyat de la primera enfarinada de neu a les zones de muntanya i ha obligat a circular amb cadenes en algunes carreteres de la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. Des de Protecció Civil, la subdirectora Imma Soler avisa que es preveu que la situació empitjori les properes hores.
Només recordar que avui tenim una alerta del pla Bencat perquè tenim possibilitat de ratxes fortes, sobretot a zones elevades dels Pirineus, Prepirineus, tota aquesta zona del nord des de l'Empordà fins a la Vall d'Aran, tota aquesta zona, Pirineu, Prepirineu i també els Empordans, on es poden donar ratxes fortes de vent, que pot ser fins demà al migdia.
Terrabastalla, la Federació Local d'Esquerra Republicana a Barcelona. Més de la meitat de la direcció dimiteix enfrontada amb la presidenta.
Com que les renúncies superen la meitat de la permanent, es podria activar la convocatòria d'un congrés regional en el termini d'un mes. El motiu, discrepàncies amb la presidenta Creu Camacho, a qui acusen de tenir una estratègia pròpia i no consensuada.
Jordi Pujol rep l'alta hospitalària 3 dies abans del judici pels diners dipositats a Andorra.
La defensa ha demanat a l'Audiència Nacional que no sigui jutjat i que se'l consideri mentalment incapaç. El tribunal l'ha citat telemàticament dilluns per determinar si està en condicions d'afrontar el judici.
Jaume Collboni es veu de nou obligat a activar el mecanisme de la qüestió de confiança per poder aprovar els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona.
Un tràmit imprescindible després de no rebre el suport necessari al ple del consistori per l'abstenció a última hora dels comuns. Collboni destaca, malgrat tot, que la capital catalana tindrà pressupostos. Des dels comuns, Gemma Tarafa l'acusa de no haver volgut donar-los més temps per negociar.
Barcelona tindrà pressupost. Barcelona tindrà el pressupost que necessita i Barcelona tindrà un dels millors pressupostos de la seva història. Pel que fa a la quantitat de diners disponibles per invertir, perquè ho hem fet sense pujar impostos a les famílies i a les pimes.
Vostès tenien l'oportunitat de fer un acord d'esquerres, de no quedar sols amb aquest acord pressupostari i al final han optat per no fer-ho.
La mandíbula de Banyoles es quedarà finalment al municipi. La família que custodiava el fòssil l'ha cedit a la ciutat amb la condició que no marxi de Banyoles.
També han posat com a condició que continuï l'estudi d'ADN per confirmar si és Neandertal o la resta d'Homo sapiens més antiga del continent.
Banyoles Televisió, Míriam Martín.
El regidor de Cultura, Miquel Cuenca, ha assegurat que serà la peça estrella del nou museu.
Sense cap mena de dubte, serà la peça més important científicament parlant del museu. Estem parlant d'un dels fòssils humans més importants de la península i d'Europa. Aquest debat entre si és Neandertal o si és Sapiens el pot convertir o la converteix en el primer fòssil d'home modern a Europa.
I en esports, Jordi Cocaran, tot preparat pel retorn del Barça demà a l'Spotify Camp Nou.
Anys i mig després, l'espera pel retorn a l'estadi Blaugrana ha acabat. L'equip de Hansi Flick ha fet avui l'últim entrenament previ abans del partit de demà contra l'Atlètic Club a 16:45, amb les novetats confirmades a la convocatòria de Rafinha i Joan Garcia i el dubte de Rashford per febre. I ara mateix, futbol en directe. Acaba de començar a 7 el partit de primera federació del Nàstic de Tarragona al camp del Villarreal B amb el marcador de 0-0.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. A aquesta hora els flotants són bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona i res de l'altre món. Sí que és cert que la ronda de dalt, per exemple, continua carregada, ara sobretot entre Sant Gervasi i el nus de la Trinitat, en sentit Besòs. A l'extrem sud sembla que millora el trànsit a l'autopista C32, però encara va lenta amb aturades, un parell de quilòmetres a zona de Sant Boi de Llobregat, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. I l'autovia A2 d'entrada a Barcelona continua amb retencions, uns 4 quilòmetres ben bons, 4-5, entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà. Això l'autovia A2 d'entrada a Barcelona. A l'extrem nord, autopista C33. A la zona de Montcada i Reixac i la Llagosta hi ha hagut 2 incidències... Encara ara provoquen aturades de més de 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i la Llagosta, i a més, en tots dos sentits de la marxa. Acabem repassant l'autopista C58, en retencions d'entrada a Barcelona, entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat, però també de sortida a causa d'un accident entre Ripollet i Badia del Vallès. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Activats el Vencat i el Procicat per fortes ventades a l'extrem del país i onades que ja superen els 2 metres d'alçada. Protecció Civil demana màxima precaució durant les properes hores quan s'espera el pic de l'episodi.
Davallada de les temperatures que arribaran al seu punt mínim aquesta matinada. A l'episodi d'agrupada de tramuntana s'hi suma la primera enfarinada de neu a les zones de muntanya que ha obligat a circular amb cadenes en algunes carreteres de la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. Des de Protecció Civil, la subdirectora Aima Soler avisa que es preveu que la situació empitjori les properes hores.
Només recordar que avui tenim una alerta del pla Vencat perquè tenim possibilitat de ratxes fortes, sobretot a zones elevades dels Pirineus, Prepirineus, tota aquesta zona del nord des de l'Empordà fins a la Vall d'Aran, tota aquesta zona, Pirineu, Prepirineu i també els Empordans, on es poden donar ratxes fortes de vent, que pot ser fins demà al migdia.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest divendres anirà augmentant la força del vent de manera progressiva a la zona del Pirineu, el Prepirineu i l'Empordà i arribarà al punt àlgid a partir de la mitjanit i fins demà al migdia. El vent bufarà de component nord. L'episodi afecta especialment l'Alt i el Baix Empordà, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, el Pallars Sobirà i el Ripollès. En els punts del Pirineu i Prepirineu, on també hi ha nevat en les darreres hores, el vent pot provocar el fenomen del torb.
En tot cas, anem a saber què cal esperar per les properes hores i la resta del cap de setmana. Luis Mi Pérez.
Bona tarda. Situació freda i ventosa. Per tant, d'hivern, la que estem tenint a hores d'ara, ja cau el sol i déu-n'hi-do com refresca de seguida. I ja diem, amb aquest vent que ajuda que la sensació de ple hivern sigui evident ja a aquesta hora, sota zero a gran part del Pirineu i a gran part de Catalunya, de fet, per sota ja dels 10 graus. El vent és notícia justament als cims del Pirineu, també a l'Empordà i a gran part del sud de Tarragona, però és que la resta del país també el vent continua bufant i ho continuarà fent gran part d'aquesta nit i de la matinada. El dissabte al matí el vent més fort, sens dubte, es donarà a les comarques de Girona, sobretot a prop de la Costa Brava. Hi haurà una agrupada molt forta i una situació marítima molt alterada. La nevada del Pirineu aquesta matinada tornarà a agafar cos i, de fet, tornarà a saltar fins a la vall. I a la resta del país continuarà el cel destapat i, de fet, així estarà tot el dissabte, però amb una sensació de fred encara de calample. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Luis Mi. El fred hivernal, sobretot sobtat, és un dels principals temes de conversa avui al carrer. Un exemple el trobem a Terrassa, on s'ha assolit una temperatura mínima del voltant d'un grau. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
Durant aquest matí, pels carrers de Terrassa ja s'han deixat veure alguns abrics de pell, a més de bufandes, guants, gorres i tot tipus de complements per combatre el descens de les temperatures. Segons dades del Meteocat, a la cocapital vallesana s'ha arribat avui a una mínima d'1,4 graus. Alguns establiments d'articles d'abric, com la Casa de les Boines, han notat un augment de venda durant aquesta setmana coincidint amb l'arribada del fred. Així ho assenyalava Marc Carbonell, responsable d'aquest comerç.
I llavors, des del dimarts, també ho hem començat a notar, que la gent ve a buscar guants, perquè, clar, és el que tens més fred a les mans i al cap. I sempre recordar que el 40% de la calor marxa pel cap i si no te'l cobreixes, doncs ja pots anar abrigat de dalt a baix, però si no tens el cap cobert, malament.
Tot fa preveure, però, que les temperatures mínimes tocaran fons aquesta propera matinada i de cara a principis de setmana, el fred àrtic deixarà pas a un ambient més suau.
Ho dèiem abans, en zones de muntanya, el fred i el vent, cal sumar-hi la neu, que han farinat algunes poblacions del Ripollès i obliga a circular amb cadenes al port de la Bonaigua, al Pla de Beret, a la Vall d'Aran i a 3 carreteres de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, a l'Ins i Lladorre, al Pallars Sobirà. Lleida Televisió, Viella, Álvaro Ordóñez.
Primera gran nevada de la temporada a la Vall d'Aran. Aquesta ha arribat des de la tarda nit anterior, però s'ha accentuat a primera hora del matí d'aquest divendres. Poblacions com Viella, Aubert, Bussós, Olès han viscut per primer cop aquest fenomen acumulant gruixos que, de moment, es troben entre 5 i 10 centímetres. També es tornen a viure nevades a zones com Salardú, Tredòs o Baqueira, on les acumulacions a poc a poc es van consolidant. Aquesta situació permet confirmar que l'estació d'esquí de Baqueira Beret obrirà amb totes les garanties a partir del dissabte de la setmana que ve, dia 29 de novembre. A la seva presentació a Lleida es va esmentar aquesta data, però amb aquestes precipitacions és ja gairebé assegurada l'estrena perquè la neu seguirà sent protagonista com a mínim una jornada més. Els sostres blancs, cotxes començant a circular movent neu de costat a costat o espectaculars imatges de perspectives de paisatge blanc són algunes de les postals que ens recorden que l'hivern ja arriba.
I atenció a la iniciativa del govern per situacions d'emergència.
L'escola Maria García Cabanes de l'Aldea, al Baix Ebre, ha acollit la presentació de la guia de protecció civil amb pauta d'actuació per als centres educatius, un acte que ha estat presidit per la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la d'Educació, Esther Niubó.
Canal Terres de l'Ebre, Dani Cort.
L'escola Maria García Cabanes de l'Aldea ha acollit la presentació d'una nova guia de protecció civil adreçada a tots els centres educatius de Catalunya. El document fixa les pautes que han de seguir escoles i instituts davant episodis de risc com fenòmens meteorològics extrems, incendis o qualsevol situació que alteri l'activitat escolar. L'acte ha comptat amb la presència de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, qui ha volgut recalcar el propòsit del projecte.
L'objectiu és clar, l'objectiu és dotar els centres educatius de les eines, de les pautes, de la informació necessària perquè estiguin preparats precisament per afrontar aquestes situacions d'emergències de manera segura, de manera eficaç i a més doncs, amb la màxima calma i seguretat necessària per precisament doncs, poder facilitar la resposta més adequada de l'alumnat i del conjunt de la comunitat educativa.
La guia és fruit del treball conjunt entre Protecció Civil i el Departament d'Educació i forma part de l'estratègia del govern per reforçar l'autoprotecció i la preparació de la comunitat educativa davant emergències.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En clau política, continua el terratrèmol causat per la sentència contra el fiscal general de l'Estat, mentre Moncloa qüestiona ja més obertament la imparcialitat del Tribunal Suprem. Des del PP, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha acusat Sánchez d'instrumentalitzar la fiscalia i ha assegurat que això és propi d'una dictadura.
La condemna contra el fiscal general de l'Estat, que inhabilita durant 2 anys, ha marcat aquest divendres els actes de commemoració dels 50 anys de la restitució de la monarquia, que han aplegat bona part de la plana política i també judicial. L'acte s'ha fet al Palau Reial de Madrid, l'endemà del 50è aniversari de la mort del dictador, i l'ha presidit Felip VI davant d'un centenar de convidats. Enmig de la crispació que presideix la política espanyola actual, el rei ha volgut fer valer la transició i l'esperit que la va presidir.
Terrabastall també a la Federació Local d'Esquerra Republicana a Barcelona. Més de la meitat de la direcció dimiteix, enfrontada amb la presidenta.
És la crisi més gran que ha patit el partit. 8 dels 13 membres de la direcció permanent de la Federació d'Esquerra a la ciutat de Barcelona han presentat la dimissió. Com que les renúncies superen la meitat de la permanent, es podria activar la convocatòria d'un congrés regional en el termini d'un mes. El motiu, discrepàncies amb la presidenta Creu Camacho, a qui acusen de tenir una estratègia pròpia i no consensuada.
També en l'àmbit polític, Jordi Pujol ha rebut l'alta hospitalària i ja és a casa 3 dies abans del judici contra ell, la seva família i diversos empresaris pels diners dipositats a Andorra durant dècades i altres possibles corrupteles.
La defensa ha demanat a l'Audiència Nacional que no sigui jutjat i que se'l consideri mentalment incapaç. El tribunal l'ha citat telemàticament dilluns per determinar si està en condicions d'afrontar aquest judici.
Mont Carvajal.
L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha rebut l'alta hospitalària després de 6 dies ingressat per una pneumònia a la clínica Sagrada Família i ja és a casa seva. El seu metge personal, Jaume Pedrós, ha dit que ara estarà convalescent i no podrà fer vida normal i ha demanat que l'audiència de dilluns davant el tribunal per avaluar el seu estat de salut no sigui pública per no vulnerar la seva dignitat i honorabilitat. L'informe dels forenses de la setmana passada va determinar que Pujol pateix un deteriorament cognitiu moderat i no gaudeix de la capacitat processal necessària per defensar pensar-se de manera autosuficient. El seu advocat s'agafa aquests informes i ha demanat arxivar la causa. Està previst que el judici se celebri al polígon industrial de San Fernando de Henares fins al mes de maig. Dilluns, en el tràmit de qüestions prèvies, ja hi pot haver una decisió definitiva sobre si se l'exonera de la causa o no. La fiscalia li demana una condemna de 9 anys de presó. L'acusa d'integrar una trama per enriquir-se amb comissions d'empresaris a canvi d'adjudicacions, fins a acumular una fortuna que hauria amagat a Andorra durant dècades, i de fer-ho juntament amb la seva esposa, Marta Ferrusola, que va morir l'any passat, i els seus fills.
A Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni activarà avui mateix el mecanisme de la qüestió de confiança per poder aprovar el pressupost de l'Ajuntament per l'any vinent.
Ho farà després de comprovar com un any més el projecte que ha presentat no ha rebut el suport necessari al ple del consistori per l'abstenció a última hora dels comuns. El PSC, doncs, només ha rebut el suport d'Esquerra i Junts, el PP i Vox i han votat en contra.
Jordi Casino.
Aquesta serà la segona i última vegada que Jaume Collboni podrà fer servir aquest mecanisme per validar els comptes municipals, ja que la llei només li permet fer-ho dos cops per mandat, i ja ho va fer ara fa 2 anys. Per activar la qüestió, l'alcalde haurà de tornar a dur a votació en un ple extraordinari el pressupost tombat. A partir d'aleshores s'obrirà un termini de 30 dies en què l'oposició podrà teixir una majoria alternativa, un fet improbable, ja que caldria que es posessin d'acord els comuns, Junts, PP i Vox. Si passat el termini no prospera cap moció de censura, el pressupost quedarà automàticament aprovat i Jaume Collboni ratificat.
Barcelona tindrà pressupost. Barcelona tindrà el pressupost que necessita i Barcelona tindrà un dels millors pressupostos de la seva història. Pel que fa a la quantitat de diners disponibles per invertir, perquè ho hem fet sense pujar impostos a les famílies i a les pimes.
Un Collboni que ha assegurat que, tot i l'abstenció del partit d'Ada Colau, el pressupost incorporarà els acords assolits amb els comuns en matèria d'habitatge. Escolteu la seva regidora Gemma Tarafa i els seus homòlegs Jordi Castellana d'Esquerra i Jordi Martí de Junts.
Vostès tenien l'oportunitat de fer un acord d'esquerres, de no quedar sols amb aquest acord pressupostari, i al final han optat per no fer-ho.
Nosaltres el que hem fet, i ho he dit abans, és posar la nostra capacitat per millorar uns pressupostos que han de ser una eina a més per abordar els grans reptes que tenim com a societat.
Avui certifiquem un altre nou fracàs del govern municipal. I no és un fracàs menor.
Ple de l'Ajuntament de Barcelona, que ha decidit atorgar la medalla d'or de la ciutat a l'actriu Carme Elias, a l'empresari teatral Daniel Martínez i al coreògraf Marcos Moreu.
I l'Associació Amical de Mauthausen rep el Premi Guillem Agulló per la tasca de preservació de la memòria contra el feixisme.
El guardó s'ha lliurat aquest matí al Parlament de Catalunya. És el segon any que el govern català entrega el premi després que l'executiu valencià rebutgés continuar atorgant-lo.
Esther Minguell.
El premi recorda la figura del jove activista valencià que va ser assassinat el 1993 per un grup d'extrema dreta i reconeix persones i entitats que lluiten contra el racisme, el feixisme i els delictes d'odi. L'Amical de Mauthausen ha rebut el guardó en reconeixement a la feina de promoció de la consciència crítica entre els adults i els joves. El president de l'entitat, Joan Calvo, ha reclamat la necessitat de mantenir l'alerta davant els missatges de l'extrema dreta.
Hem de mantenir el compromís de la família de Guillem. El mateix compromís es van comprometre als supervivents dels camps nazis fa 80 anys amb aquell mai més que ens esperona a continuar lluitant per un món de persones lliures i en pau.
A l'entrega del premi, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha apel·lat a la defensa dels drets humans.
És un acte també per no oblidar. És una advertència clara que l'extrema dreta ni és una cosa del passat ni és un perill hipotètic. És una realitat que avança, que es disfressa de normalitat i que vol inocular els seus discursos de por i de rebuig.
En aquest acte en què han participat també els pares de Guillem Agulló, el president del Parlament, Josep Rull, ha recordat l'anomalia que no es pugui fer al País Valencià i ha titllat de declaració d'intencions que precisament ahir es fes pública la condemna al fiscal general de l'Estat.
Últim dia de la cimera del clima que es fa al Brasil. La COP30 arriba al final amb poques concrecions i molts debats encallats, com la creació d'un full de ruta per deixar enrere els combustibles fòssils o el compromís dels països desenvolupats de triplicar els fons destinats a les nacions amb menys recursos perquè puguin adaptar-se als impactes de l'escalfament global.
Des d'Ecologistes en Acció Catalunya, Miquel Vallmitjana es lamentava de la poca transparència que ha vist a la trobada mundial. Són declaracions a la xarxa.
Hem tingut molt poca informació de com estaven les negociacions. Ha sigut una falta de transparència en la documentació final. Tinc la sensació que ha estat especialment fosca aquest cop. O sigui, altres vegades doncs, veiem les discussions, que potser és per aquest motiu que han decidit fer unes discussions a porta tancada i no generem un espectacle de dir ara vull retallar per aquí, ara vull afegir aquesta altra frase o paraula a vegades.
Un fòrum que ahir va viure un ensurt per l'incendi d'un dels pavellons que va obligar a desallotjar molts dels assistents, però no va haver ferits.
Més coses. Transports Metropolitans de Barcelona encoratja la ciutadania a denunciar qualsevol acte que pugui ser constitutiu de violència masclista a la xarxa pública de metro o autobús. TMB llança el missatge coincidint amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones dimarts vinent. Maite Polo.
La manera d'avisar és aixecant una de les dues mans, amagant el polze i activant el timbre d'alarma del vagó del metro. La càmera que hi ha instal·lada a cada vagó transmetrà la imatge a un centre de videovigilància i activaran immediatament el protocol. Si s'està en un autobús, cal avisar la conductora o el conductor. El més important és avisducta assetjadora. Ho ha remarcat la cap de Responsabilitat Social, Dona i Diversitat de TMB, Raquel Díaz, en la presentació de la campanya titulada Senyal d'Ajuda.
Posar-ho en coneixement, o sigui, sempre posar-ho en coneixement.
a través dels canals que tenim a la nostra disposició, des de la pròpia operativa de la xarxa de metro o la xarxa d'autobusos, pròpiament dit els telèfons d'atenció a les víctimes que hi ha de forma generalista, el 016, etc.
TMB està en converses amb l'Ajuntament de Barcelona per ampliar el nombre de punts lila a la ciutat. Són punts on es poden adreçar a les persones que pateixen situacions de violència masclista. Ara n'hi ha un a l'estació de Marina.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Cambrils i Ràdio Silenci.
Les jornades de l'Oli Nou de Cambrils clouran aquest dissabte amb una visita guiada a la cooperativa agrícola de Cambrils que comptarà per primera vegada amb una intèrpret de llengua de signes. Aquesta activitat l'ha organitzat el Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cambrils en col·laboració amb l'Associació de Persones Sordes del municipi. La visita anirà a càrrec de Lara González, intèrpret amb una llarga experiència que actualment treballa a l'Institut Mar de la Frau del barri de Vilafortuny. Aquesta visita es fa perquè el col·lectiu sord pugui conèixer com es fa l'OL. La visita és gratuïta i començarà a les 5 de la tarda.
Amb el lema La Garriga, el Nadal es comparteix, l'Ajuntament de la Vila Vallesana ha presentat tota la programació d'activitats que hi haurà a partir de l'1 de desembre i fins al 7 de gener. Entre les novetats destaca un reforç de la decoració als carrers, l'estrena d'un videomapatge i, en especial, la participació de moltes entitats locals a tots els actes. L'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, repassa part de la programació.
Enguany, les festes de Nadal a la Garriga siguin unes festes participades, siguin unes festes compartides.
Els llums que decoren els carrers enguany s'han renovat i a una de les places del centre s'ha situat nova decoració que han elaborat les escoles de la Garriga coordinades per l'artista Xevi Bayona.
En cultura, la família que fins ara custodiava la coneguda com la mandíbula de Banyoles ha decidit donar-la a la ciutat amb la condició que no marxi mai del municipi. També han posat com a condició que continuï l'estudi d'ADN per confirmar si és Neandertal o la resta d'Homo sapiens més antiga del continent.
La família ha custodiat la peça durant 140 anys des de que es va trobar a una pedrera de Banyoles a finals del segle XIX.
Banyoles Televisió, Míriam Martín.
La família Alsius ha donat la coneguda com a mandíbula de Banyoles, un dels fòssils humans més importants de la península i d'Europa, a l'Ajuntament. La mandíbula es va trobar a una pedrera del Pla de la Formiga de Banyoles per un picapedrer a finals del segle XIX i la va donar el farmacèutic i historiador Pere Alsius. Durant 140 anys, la mandíbula ha estat custodiada per la família, fent-la accessible per estudiosos i científics i també estudiants. Ara, aprofitant la remodelació del Museu Arqueològic de Banyoles, que obrirà portes abans de Nadal, la família ha decidit donar-la a la ciutat, posant com a única condició que mai deixi Banyoles. El regidor de Cultura, Miquel Cuenca, ha assegurat que serà la peça estrella del nou museu.
Sense cap mena de dubte, serà la peça més important científicament parlant del museu. Estem parlant d'un dels fòssils humans més importants de la península i d'Europa. Aquest debat entre si és Neandertal o si és Sapiens el pot convertir o la converteix en el primer fòssil d'home modern a Europa.
La família ha demanat a l'Ajuntament que continuïn permetent l'estudi paleontològic que està en marxa per analitzar l'ADN i que acabarà determinant si es tracta d'una mandíbula Neandertal o d'Homo sapiens. Fa dos anys una tesi doctoral va apuntar que podria ser la resta d'Homo sapiens més antiga d'Europa.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
Bona tarda. El Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament previ abans del partit de demà contra l'Atlètic Club a un quart de cinc de la tarda. Un duel especial pel retorn de l'equip blaugrana a l'Spotify Camp Nou després de dos anys i mig jugant a l'estadi olímpic Lluís Companys. Rafinha i Joan Garcia seran les principals novetats en la convocatòria, en què a més el tècnic Hansi Flick ha confirmat en roda de premsa que el porter català serà titular. Pedri continua fent treball específic i Rashford no ha entrenat perquè té febre i és dubte de cara al partit. Lamine Yamal ha estat un dels protagonistes en aquesta darrera aturada de seleccions pels seus problemes de pubàlgia, una situació que ha actualitzat el tècnic alemany.
I think so. He worked really hard.
Sí, ha treballat molt aquestes dues setmanes. Estic molt content pel que he vist.
What I can say and of course it's like I always say it's not
sempre,
like okay,
sempre
now it's finished,
dic, so, que ja s'ha acabat, que no és que ja s'hagi
like
acabat. Té els i baixos, la seva lesió de moment l'està controlant molt bé amb el nostre cos mèdic.
En la femenina, el Barça va empatar 1 al camp del Chelsea. Tot i sumar un punt, les de Pere Romeu es mantenen al capdavant de la fase regular amb 10 punts, els mateixos que l'Olímpic de Lió. I avui la selecció espanyola femenina ha anunciat la llista per al doble enfrontament de la final de la Nations League davant Alemanya de la setmana vinent. En total, hi ha 8 catalanes i el Barça és el club que porta més futbolistes, amb 10 en total. A la Lliga F, demà, hi ha duel català entre el Badalona Women i l'Espanyol a les 4 de la tarda. Sara Extremera, que va estar 10 anys al conjunt perico, coneix bé el rival de les badalonines.
Ens esperem un espanyol molt, molt intens, lluitador. Bueno, nosaltres hem d'estar atentes a les segones jugades, cometre els mínims errors possibles en defensa i en l'atac, pues, estar ben encertades.
I encara en futbol, 12 punts més a la primera federació. El Nàstic de Tarragona està jugant al camp del Villarreal B. Al minut 24, Villarreal B 0, Nàstic 0. I avui s'ha confirmat que el partit de Copa del Rei entre el Sant Andreu i el Celta de Vigo es jugarà al Narcís Sala el pròxim 4 de desembre. L'Ajuntament de Barcelona i el Club Andreuenc han treballat conjuntament per a millorar les condicions d'il·luminació i s'instal·laran 4 torres de llum provisionals. En handbol, els dos equips catalans de la Lliga Sobal juguen aquest vespre. El Barça rep el Nava 8:45 amb l'objectiu d'enfortir el lideratge, mentre que mitja hora més tard, a les 9, arrencarà el partit del Granollers a la pista de l'Atlético Valladolid, un rival directe en la lluita per les posicions europees de la classificació. Antonio Rama, tècnic del conjunt del Vallès Oriental.
Portem dos partits sense guanyar a Lliga i el més important és que l'equip estigui focalitzat i anar a la següent pista a morir, no? Sabem que és una pista complicada, històricament a nosaltres ens costa moltíssim, però bueno, jo penso que l'equip està per sobre de tot i que ho farà molt bé.
A l'Eurolliga de bàsquet, l'estrena de Xavi Pasqual a la banqueta del Barça va acabar amb derrota per un sol punt, 74-73, a la pista de l'Efes. I demà arrenca una nova jornada a l'ACB. El Hajo Pues Lleida juga contra Luca Murcia. En parla el tècnic lleidatà, Gerard Encuentra.
Tant de bo que sí, no? La veritat és que veient, no?, pues una mica com ha anat el calendari, pues està en un balanç positiu, qui no ho hagués firmat, no? I està clar que el que ens agradaria és aquest dissabte sumar una victòria. De ser conscients que tenim al davant pues un rival de molta història, no?, que ara mateix pues està passant un bon moment.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
La bola aturada està clar que quan la tens l'has de...
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'OBC interpreta la música d'un dels ballets clàssics més emblemàtics, el Llac dels Cignes.
El 21 de novembre, a l'Auditori, sota la batuta de Josep Cavaller Domènech, escoltarem les melodies que Tchaikovsky va crear per aquesta història tràgica de bellesa i mort.
Entradesauditori.cat.
Continguts en Xarxa.
Entre les estrenes més destacades de la setmana trobem el film d'animació català L'Olivia i el terratrèmol invisible. També arriba la segona part de Wicked i una nova adaptació de Stephen King ens pujarà l'atenció. The Running Man. L'Olivia i el terratrèmol invisible és una pel·lícula d'animació catalana amb la tècnica de la stop motion que va rebre un premi al Festival d'Annecy i ha aconseguit dues nominacions als premis del cinema europeu. L'Olivia és una nena que d'un dia per l'altre veu que la fan fora de casa amb el seu germà i la seva mare. Per protegir el germà, crea la fantasia que tot el que viuen no és real. Estan rodant una pel·lícula.
Sobre, hablo de lo real, de lo imaginario.
Couldn't be happier.
Es más importante que nunca que subas los ánimos a todos. Como solo tú sabes.
¿Esto hace lo que yo creo?
No.
El capítol final de Wicked, l'adaptació cinematogràfica del musical de Broadway, arrenca amb l'Elfaba i la Glinda distanciades. Mentre la multitud aixeca la veu contra la bruixa malvada, totes dues s'hauran d'unir una vegada més. Es miraran els ulls amb una estupació per afrontar la seva transformació personal i canviar el destí d'Oz.
Soy un personaje público. La gente espera que...
¿Mientas?
Que sea una inspiración.
En los próximos 30 días, todo el país va a intentar matarme.
The Running Man és la segona adaptació de la novel·la del mateix nom de Stephen King. En el futur, aquest és el nom del programa de major audiència televisiva, una competició mortal a la qual els concursants, coneguts com runners, han de sobreviure 30 dies mentre són perseguits per assassins professionals. Desesperat per salvar la seva filla malalta, en Ben Richards accepta participar en el joc. Haurà de burlar no només els caçadors, també una nació que el vol veure caure.
Però què coño está pasando?
Bienvenido a The Running Man.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Activat el Ventcat per fortes ventades a l'extrem del país i onades ja, que ja superen els 2 metres d'alçada. Protecció Civil demana màxima precaució durant les properes hores, quan s'espera el pic de l'episodi. Jordi Fortià.
Descens important també de temperatures que ha anat acompanyat de la primera enfarinada de neu a les zones de muntanya i ha obligat a circular amb cadenes en algunes carreteres de la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. Des de Protecció Civil, la subdirectora Imma Soler avisa que es preveu que la situació empitjori les properes hores.
Només recordar que avui tenim una alerta del pla Ventcat perquè tenim possibilitat de ratxes fortes, sobretot a zones elevades dels Pirineus, Prepirineus, tota aquesta zona del nord, des de l'Empordà fins a la Vall d'Aran, tota aquesta zona, Pirineu, Prepirineu i també els Empordans, on es poden donar ratxes fortes de vent, que pot ser fins demà al migdia.
Terra Vestall, a la Federació Local d'Esquerra Republicana a Barcelona, més de la meitat de la direcció dimiteix, enfrontada amb la presidenta.
Com que les renúncies superen la meitat de la permanent, es podria activar la convocatòria d'un congrés regional en el termini d'un mes. El motiu, discrepàncies amb la presidenta Creu Camacho, a qui acusen de tenir una estratègia pròpia i no consensuada.
Jordi Pujol rep l'alta hospitalària 3 dies abans del judici pels diners dipositats a Andorra.
La defensa ha demanat a l'Audiència Nacional que no sigui jutjat i se'l consideri mentalment incapaç. El tribunal l'ha citat telemàticament dilluns per determinar si està en condicions d'afrontar el judici.
Jaume Collboni es veu de nou obligat a activar el mecanisme de la qüestió de confiança per poder aprovar els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona.
Un tràmit imprescindible després de no rebre el suport necessari al ple del consistori per l'abstenció a última hora dels comuns. Collboni destaca, malgrat tot, que la capital catalana tindrà pressupostos. Des dels comuns, Gemma Tarafa l'acusa de no haver volgut donar-los més temps per negociar.
Barcelona tindrà pressupost. Barcelona tindrà el pressupost que necessita i Barcelona tindrà un dels millors pressupostos de la seva història. Pel que fa a la quantitat de diners disponibles per invertir, perquè ho hem fet sense pujar impostos a les famílies i a les pimes.
Vostès tenien l'oportunitat de fer un acord d'esquerres, de no quedar sols amb aquest acord pressupostari i al final han optat per no fer-ho.
En cultura, la mandíbula de Banyoles es quedarà finalment al municipi. La família que custodiava el fòssil l'ha cedit a la ciutat amb la condició que no marxi de Banyoles.
També han posat com a condició que continuï l'estudi d'ADN per confirmar si és Neandertal o la resta d'Homo sapiens més antiga del continent.
Banyoles Televisió, Míriam Martín.
El regidor de Cultura, Miquel Cuenca, ha assegurat que serà la peça estrella del nou museu.
Sense cap mena de dubte, serà la peça més important científicament parlant del museu. Estem parlant d'un dels fòssils humans més importants de la península i d'Europa. Aquest debat entre si és Neandertal o si és Sapiens el pot convertir o la converteix en el primer fòssil d'home modern a Europa.
I en esports, Jordi Cocran, tot preparat pel retorn del Barça demà a l'Spotify Camp Nou.
2 anys i mig després, l'espera pel retorn a l'estadi Blaugrana ha acabat. L'equip de Hansi Flick ha fet avui l'últim entrenament previ abans del partit de demà contra l'Atlètic Club a 16:45, amb les novetats confirmades a la convocatòria de Rafinha i Joan Garcia i el dubte de Rashford per febre. I ara mateix, futbol en directe a la Primera Federació, el Nàstic de Tarragona està empatant a 0 al camp del Villarreal B al minut 33.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ja millora el trànsit en aquesta xarxa viària. Tampoc no ha estat una jornada realment complicada. Per exemple, les vies que ens porten cap al Pirineu, que era possible que anessin carregades durant tota la tarda vespre, vies com l'eix del Llobregat o la C-17, la veritat és que han anat molt tranquil·les durant la jornada. De fet, les aturades més importants encara les trobarem a l'àrea metropolitana de Barcelona. Així com les vies de l'extrem sud han millorat moltíssim, les del nord no tant. Aquestes dues autopistes del Vallès encara presenten retencions. Recordem-ho, la C33 al Llagosta, un accident en sentit nord, anant cap a Mollet. Encara hi ha aturades de més de 3 quilòmetres i a la mateixa via, a Montcada i Reixac. Però en sentit Barcelona hi ha un vehicle avariat que provoca aturades d'un quilòmetre tot plegat en aquesta autopista C33. Pel que fa a l'autopista C58, aquest accident a l'altura de Badia del Vallès. Encara parlem d'aturades de més de 3 quilòmetres entre Ripollet i Badia del Vallès, això a la C58, sentit Sabadell-Terrassa. Acabem amb l'autovia A2 a Jorba, recordem unes obres. Ja han acabat, millora el trànsit, queda un parell de quilòmetres de lentitud en aquest punt de l'autovia A2 a Jorba i en sentit Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Activat el Vencat per fortes ventades a l'extrem del país i onades que ja superen els 2 metres d'alçada. Protecció Civil demana màxima precaució durant les properes hores quan s'espera el pic de l'episodi.
Davallada de les temperatures que arribaran al seu punt mínim aquesta matinada. A l'episodi d'agrupada de tramuntana s'hi suma la primera enfarinada de neu a les zones de muntanya que ha obligat a circular amb cadenes en algunes carreteres de la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. Des de Protecció Civil, la subdirectora Imma Soler avisa que es preveu que la situació empitjori les properes hores.
Només recordar que avui tenim una alerta del Pla Vencat perquè tenim possibilitat de ratxes fortes, sobretot a zones elevades dels Pirineus, Prepirineus, tota aquesta zona del nord des de l'Empordà fins a la Vall d'Aran, tota aquesta zona, Pirineu, Prepirineu i també els Empordans, on es poden donar ratxes fortes de vent, que pot ser fins demà al migdia.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest divendres anirà augmentant la força del vent de manera progressiva a la zona del Pirineu, el Prepirineu i l'Empordà i arribarà al punt àlgid a partir de la mitjanit i fins demà al migdia. El vent bufarà de component nord i l'episodi afecta especialment l'Alt i el Baix Empordà, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, el Pallars Sobirà i el Ripollès. En els punts del Pirineu i Prepirineu, on també hi ha nevat en les darreres hores, el vent pot provocar el fenomen del torb.
En tot cas, anem a saber què cal esperar per les properes hores i la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Situació freda i ventosa. Per tant, d'hivern, la que estem tenint a hores d'ara, ja cau el sol i déu-n'hi-do com refresca de seguida. I ja diem, amb aquest vent que ajuda que la sensació de ple hivern sigui evident. Ja a aquesta hora, sota zero a gran part del Pirineu i a gran part de Catalunya, de fet, per sota ja dels 10 graus. El vent és notícia justament als cims del Pirineu, també a l'Empordà i a gran part del sud de Tarragona, però és que la resta del país també el vent continua bufant i ho continuarà fent gran part de aquesta nit i de la matinada. El dissabte al matí el vent més fort, sens dubte, es donarà a les comarques de Girona, sobretot a prop de la Costa Brava. Hi haurà una agrupada molt forta i una situació marítima molt alterada. La nevada del Pirineu aquesta matinada tornarà a agafar cos i, de fet, tornarà a saltar fins a la vall. I a la resta del país continuarà el cel destapat i, de fet, així estarà tot el dissabte, però amb una sensació de fred encara de cal ample. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. El fred hivernal sobtat és un dels principals temes de conversa avui al carrer. Un exemple el trobem a Terrassa, on s'ha assolit una temperatura mínima del voltant d'un grau. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
Durant aquest matí, pels carrers de Terrassa ja s'han deixat veure alguns abrics de pell, a més de bufandes, guants, gorres i tot tipus de complements per combatre el descens de les temperatures. Segons dades del Meteocat, a la cocapital vallesana s'ha arribat avui a una mínima d'1,4 graus. Alguns establiments d'articles d'abric, com la Casa de les Boines, han notat un augment de venda durant aquesta setmana coincidint amb l'arribada del fred. Així ho assenyalava Marc Carbonell, responsable d'aquest comerç.
I llavors, des del dimarts, també ho hem començat a notar, que la gent ve a buscar guants... perquè clar, és el que per, bueno, és el que tens més fred a les mans i al cap, i sempre recordar que el 40% de la calor marxa pel cap, i si no te'l cobreixes, pues ja pots anar abrigat de dalt a baix, però si no tens el cap cobert, malament.
Tot fa preveure, però, que les temperatures mínimes tocaran fons aquesta propera matinada, i de cara a principis de setmana, el fred àrtic deixarà pas a un ambient més suau.
I ho dèiem abans, en zones de muntanya, el fred i el vent cal sumar-hi la neu, que ha enfarinat algunes poblacions del Ripollès i obliga a circular amb cadenes al port, a la Bonaigua, al Pla de Beret, a la vall, a tres carreteres de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, a l'Inns i Lladorre i al Pallars Sobirà. Lleida Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
Primera gran nevada de la temporada a la Val d'Aran. Aquesta ha arribat des de la tardanit anterior, però s'ha accentuat a primera hora del matí d'aquest divendres. Poblacions com Viella, Aubert, Bussós, Olès han viscut per primer cop aquest fenomen, acumulant gruixos que, de moment, es troben entre 5 i 10 centímetres. També es tornen a viure nevades a zones com Salardú, Tredòs o Baqueira, on les acumulacions a poc es van consolidant. Aquesta situació permet confirmar que l'estació d'esquí de Baqueira-Beret obrirà amb totes les garanties a partir del dissabte de la setmana que ve, dia 29 de novembre. A la seva presentació a Lleida es va esmentar aquesta data, però amb aquestes precipitacions és ja gairebé assegurada l'estrena, perquè la neu seguirà sent protagonista com a mínim una jornada més. Els sostres blancs, cotxes començant a circular movent neu de costat a costat, o espectaculars imatges de perspectives de paisatge blanc són algunes de les postals que ens recorden que l'hivern ja arriba.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En clau política, continua el terratrèmol causat per la sentència contra el fiscal general de l'Estat, mentre Moncloa qüestiona ja més obertament la imparcialitat del Tribunal Suprem. Des del PP, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha acusat Sánchez d'instrumentalitzar la fiscalia i ha assegurat que això és propi d'una dictadura.
La condemna contra el fiscal general de l'Estat, que l'inhabilita durant 2 anys, ha marcat aquest divendres els actes de commemoració dels 50 anys de la restitució de la monarquia, que han aplegat bona part de la plana política i també judicial. L'acte s'ha fet al Palau Reial de Madrid l'endemà del 50è aniversari de la mort del dictador i l'ha presidit Felip VI davant d'un centenar de convidats. Enmig de la crispació que presideix la política espanyola actual, el rei ha volgut fer valer la transició i l'esperit que va presidir-la.
I Terrabastall també a la Federació Local d'Esquerra Republicana a Barcelona. Més de la meitat de la direcció dimiteix enfrontada amb la presidenta.
És la crisi més gran que ha patit el partit. 8 dels 13 membres de la direcció permanent de la Federació d'Esquerra a la ciutat de Barcelona han presentat la dimissió. Com que la renúncia supera la meitat de la permanent, es podria activar la convocatòria d'un congrés regional en el termini d'un mes. El motiu, discrepàncies amb la presidenta Creu Camacho, a qui acusen de tenir una estratègia pròpia i no consensuada.
També en l'àmbit polític, Jordi Pujol ha rebut l'alta hospitalària i ja és a casa 3 dies abans del judici contra ell. La seva família i diversos empresaris pels diners... dipositats a Andorra durant dècades i altres possibles corrupteles.
La defensa ha demanat a l'Audiència Nacional que no sigui jutjat i que se'l consideri mentalment incapaç. El tribunal l'ha citat telemàticament dilluns per determinar si està en condicions d'afrontar aquest judici.
Mont Carvajal.
L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha rebut l'alta hospitalària després de 6 dies ingressat per una pneumònia a la clínica Sagrada Família i ja és a casa seva. El seu metge personal, Jaume Pedrós, ha dit que ara estarà convalescent i no podrà fer vida normal i ha demanat que l'audiència de dilluns davant el tribunal per avaluar el seu estat de salut no sigui pública per no vulnerar la seva dignitat i honorabilitat. L'informe dels forenses de la setmana passada va determinar que Pujol pateix un deteriorament cognitiu moderat i no gaudeix de la capacitat processal necessària per defensar-se de manera autosuficient. El seu advocat s'agafa aquests informes i ha demanat arxivar la causa. Està previst que el judici se celebri al polígon industrial de San Fernando de Henares fins al mes de maig. Dilluns, en el tràmit de qüestions prèvies, ja hi pot haver una decisió definitiva sobre si se l'exonera de la causa o no. La fiscalia li demana una condemna de 9 anys de presó. L'acusa d'integrar una trama per enriquir-se amb comissions d'empresaris a canvi d'adjudicacions, fins a acumular una fortuna que hauria amagat a Andorra durant dècades, i de fer-ho juntament amb la seva esposa, Marta Ferrusola, que va morir l'any passat, i els seus 7 fills.
I a Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni activarà avui mateix el mecanisme de la qüestió de confiança per poder aprovar el pressupost de l'Ajuntament per l'any vinent.
Ho farà després de comprovar com un any més el projecte que ha presentat no ha rebut el suport necessari al ple del consistori per l'abstenció a última hora dels comuns. El PSC, doncs, només ha rebut el suport d'Esquerra i Junts, el PP i Vox hi han votat en contra.
Jordi Casino.
Aquesta serà la segona i última vegada que Jaume Collboni podrà fer servir aquest mecanisme per validar els comptes municipals, ja que la
la llei només li permet fer-ho dos cops per mandat, i ja ho va fer ara fa dos anys. Per activar la qüestió, l'alcalde haurà de tornar a dur a votació en un ple extraordinari el pressupost tombat. A partir d'aleshores s'obrirà un termini de 30 dies en què l'oposició podrà teixir una majoria alternativa, un fet improbable, ja que caldria que es posessin d'acord els comuns, Junts, PP i Vox. Si passat el termini no prospera cap moció de censura, el pressupost quedarà automàticament aprovat i Jaume Collboni ratificat.
Barcelona tindrà pressupost. Barcelona tindrà el pressupost que necessita i Barcelona tindrà un dels millors pressupostos de la seva història. Pel que fa a la quantitat de diners disponibles per invertir, perquè ho hem fet sense pujar impostos a les famílies i a les pimes.
Un Collboni que ha assegurat que tot i l'abstenció de Colau, el pressupost incorporarà els acords assolits amb els comuns en matèria d'habitatge. Escolteu la seva regidora Gemma Tarafa i els seus homòlegs Jordi Castellana d'Esquerra i Jordi Martí de Junts.
Vostès tenien l'oportunitat de fer un acord d'esquerres, de no quedar sols amb aquest acord pressupostari, i al final han optat per no fer-ho.
Nosaltres el que hem fet, i ho he dit abans, és posar la nostra capacitat per millorar uns pressupostos que han de ser una eina a més per abordar els grans reptes que tenim com a societat.
Avui certifiquem un altre nou fracàs del govern municipal. I no és un fracàs menor.
Ple de l'Ajuntament de Barcelona, que ha decidit atorgar la medalla d'or de la ciutat a l'actriu Carme Elias, a l'empresari teatral Daniel Martínez i al coreògraf Marcos Moreu.
I aquesta tarda, el Palau de la Generalitat acull un acte institucional en record d'Ernest Lluch, en el que han participat la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera, i en el que la seva filla Eulàlia ha parlat de la dimensió més personal de qui va ser ministre de Sanitat.
El president de la Generalitat ha destacat les múltiples facetes d'Ernest Lluch com a polític, acadèmic, historiador i pare. Salvador Illa ha recordat la figura de Lluch com un home apassionat, compromès i valent.
Es pot resumir que al llarg de la seva vida Ernest Lluch va brandar tres estendards: la paraula, la raó i la veritat. Sabia que són els estendards més poderosos i sabia que són els únics capaços de cimentar la convivència i la democràcia. La paraula, la raó i la veritat. Tres estendards que avui necessitem imperiosament defensar.
En clau laboral, els treballadors de Marelli i la direcció han arribat a un principi d'acord després de la vaga indefinida que va començar dilluns. Ràdio Sallent, Ona Pardó.
Aquest acord arriba després d'una setmana sencera de vaga indefinida i, a banda de garantir que s'intentarà que hi continuï havent activitat a la fàbrica, també millora les condicions de sortida del personal. És per això que avui els sindicats han mostrat el seu suport a l'acord. Són declaracions de Cristina Priegó, secretària general de Comissions Obreres d'Indústria del Vallès Occidental i la Catalunya Central.
La nostra postura sempre ha sigut que l'empresa proposi un pla de viabilitat perquè hi hagi una continuïtat a la planta i sobretot als llocs de treball. I per tant, per a nosaltres, per a Comissions Obreres, la reindustrialització ha de ser una prioritat.
L'empresa s'ha compromès, doncs, a crear una mesa de reindustrialització per intentar trobar una nova empresa que operi des de la planta de Santpedor. En cas d'aconseguir-ho, la plantilla actual tindrà prioritat en la contractació. A més, han acordat indemnitzar els treballadors amb 40 dies per any i les persones majors de 57 anys podran acollir-se, si volen, al pla de rendes que els garantirà el 57% del salari net fins a la jubilació. A banda, hi ha tres persones de la plantilla actual que se sumaran a equips de treball d'àmbit europeu dins el mateix grup empresarial.
Encara en l'àmbit econòmic, 138 botigues i establiments de Sant Cugat signen un manifest conjunt de suport al comerç local. És una iniciativa que s'activa a pocs dies que comenci la campanya de Nadal. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
Sota el lema "Compra a casa, cuida el teu barri", l'escrit reconeix que les botigues de proximitat, els mercats, els restaurants i els bars, els negocis familiars i els establiments de tota la vida no són només espais de compra, sinó que també són punts de trobada, espais de relació i de confiança. Jaume Buscallà és president de Sant Cugat Comerç.
Tenim aviat la campanya de Nadal. Posarà de manifest justament això, que el carrer, que la trobada, que el punt d'encontre, que la companyia entre tota la gent de Sant Cugat, i és gràcies al comerç, a la vida que dona el comerç, al sentit que té el passeig, al trobar-se, a l'espai públic, i això va acompanyat, evidentment, del fet de que hi hagi doncs, coses tan que de vegades en resulten òbvies, com la seguretat, com l'enllumenat, com la cura d'aquest espai públic.
La campanya es mata realitza de manera gràfica aparadors de les botigues del centre aparentment precintats. Un avís que sense clientela no hi ha comerç. Tot plegat compta amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat.
I la Fira de l'Oli Verd de Maials arriba aquest cap de setmana amb la seva 28a edició. L'esdeveniment firal de referència al sector espera tenir un bon nivell de vendes i preus una mica més baixos que l'any passat. Ho ha ullat de Ràdio Jordi Sebastià.
L'alcalde de Maials, David Masot, explicava als micros d'UAU Lleida Ràdio que la garrafa de 5 litres de la cooperativa, que l'any passat es venia a 41 euros, enguany es redueix a 38 per tal d'alleugerir les butxaques. L'oli és l'element principal d'una fira que també té un caràcter multisectorial, cultural i patrimonial, apuntava Masot.
En aquest cas l'oli, i vèrem el primer oli verd aquest, i la cooperativa de Maials, que és de les més potents de Catalunya en el sector, jo em penso que això sol ja és la part vehícula de la fira, molt important. Llavors a la fira també és de, ostres, jo em penso que com a alcalde has de donar a conèixer també pues, el lloc on estàs, i Maials, que té, repeteixo, la Vila Closa i aquestes parts que ens estimen mai els maialencs i maialenques.
Avui es presenta el llibre Maials, Ànima de Pedra, històries d'un paisatge silent del maialenc Xavier Este, com a tret d'esfira que tindrà tastos, un esmorzar popular a la cooperativa i un concert de la Pau de Pons. Per cert, enguany, el guardó d'Amic de l'Oli recau en el promotor cultural Antoni Gero.
I professionals de la comunicació sonora han participat avui a Granollers a la segona edició de les jornades de l'Espai Sonor Català que organitza l'associació del mateix nom. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
La primera part de la jornada l'han fet el Centre Audiovisual de Rocambole, Fàbrica de les Arts de Granollers, i ha constat de tres ponències, un esmorzar networking i dues taules rodones. El tecnòleg David Poblador ha parlat de la veu i l'algoritme, i mentre desenvolupava la ponència, una eina d'intel·ligència artificial n'ha fet un podcast en 5 segons. La consellera delegada de la XAL, Núria de José, ha participat en una taula rodona de plataformes que impulsen el podcast en català. Ha dit a Ràdio Granollers que la xarxa fa una aposta decidida pel podcast d'entreteniment i el podcast informatiu, i ha destacat la importància de generar continguts en català.
És important que hi hagi una oferta àmplia i variada de contingut sonor en llengua catalana, precisament doncs, perquè és una llengua amb unes condicions de no igualtat amb la resta a l'hora d'adreçar-se a l'audiència, i per tant, doncs, com més productes hi pugui haver, millor facilitarem l'aprenentatge i el manteniment de la llengua.
Aquest vespre les jornades es traslladaran a Vic, la capital d'Osona, on gravaran un podcast i demà farciran la Viquipèdia de referències d'aquest nou món sonor.
En cultura, la família que fins ara custodiava la coneguda com la Mandíbula de Banyoles ha decidit donar-la a la ciutat amb la condició que no marxi mai de Banyoles. També han posat com a condició que continuï l'estudi d'ADN per confirmar si és Neandertal o la resta d'Homo sapiens més antiga del continent.
La família ha custodiat la peça durant 140 anys, des que es va trobar una pedrera de Banyoles a finals del segle XIX.
Banyoles Televisió, Míriam Martín.
La família Alsius ha donat la coneguda com a Mandíbula de Banyoles, un dels fòssils humans més importants de la península i d'Europa, a l'Ajuntament. La mandíbula es va trobar una pedrera del Pla de la Formiga de Banyoles per un picapedrer a finals del segle XIX i la va donar el farmacèutic i historiador Pere Alsius. Durant 140 anys, la mandíbula ha estat custodiada per la família, fent-la accessible per estudiosos i científics i també estudiants. Ara, aprofitant la remodelació del Museu Arqueològic de Banyoles, que obrirà portes abans de Nadal, la família ha decidit donar-la a la ciutat, posant com a única condició que mai deixi Banyoles. El regidor de Cultura, Miquel Cuenca, ha assegurat que serà la peça estrella del nou museu.
Sense cap mena de dubte, serà la peça més important científicament parlant del museu. Estem parlant d'un dels fòssils humans més importants de la península i d'Europa. Aquest debat entre si és Neandertal o si és Sapiens el pot convertir o la converteix en el primer fòssil d'home modern a Europa.
La família ha demanat a l'Ajuntament que continuïn permetent l'estudi paleontològic que està en marxa per analitzar l'ADN i que acabarà determinant si es tracta d'una mandíbula neandertal o d'Homo sapiens. Fa 2 anys una tesi doctoral va apuntar que podria ser la resta d'Homo sapiens més antiga d'Europa.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocrem, bona tarda.
Bona tarda. El Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament previ abans del partit de demà contra l'Atlètic Club a 4:45 de la tarda. Un duel especial pel retorn de l'equip blaugrana a l'Spotify Camp Nou, després de 2 anys i mig jugant a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Rafinha i Joan Garcia seran les principals novetats en la convocatòria, en què més el tècnic Hansi Flick ha confirmat en roda de premsa que el porter català serà titular. Pedri continua fent treball específic i Rashford no ha entrenat perquè té febre i és dubte de cara al partit. Lamine Yamal ha estat un dels protagonistes en aquesta darrera aturada de seleccions pels seus problemes de pubàlgia, una situació que ha actualitzat el tècnic alemany.
I think so. He worked
crec
really
que sí,
hard,
ha treballat molt aquestes dues really setmanes. Estic molt content pel que he vist.
What I can say, and
això és el que us puc dir.
Sempre
ho dic, que ja s'ha acabat, que no és que ja s'hagi acabat. Té els i baixos, la seva lesió, de moment l'està controlant molt bé amb el nostre cos mèdic.
En la Champions femenina, el Barça va empatar 1 al camp del Chelsea. Tot i sumar un punt, les de Pere Romeu es mantenen al capdavant de la fase regular amb 10 punts. I avui la selecció espanyola femenina ha anunciat la llista per al doble enfrontament de la final de la Nations League davant Alemanya de la setmana vinent. En total hi ha 8 catalanes i el Barça és el club que porta més futbolistes, amb 10 en total. I a la Lliga F demà hi ha duel català entre el Badalona Women i l'Espanyol a les 4 de la tarda. Sara Extremera, que va estar 10 anys al conjunt, coneix bé el rival de les badalonines.
Ens esperem un espanyol molt, molt intens, lluitador. Bueno, nosaltres hem d'estar atentes a les segones jugades, cometre els mínims errors possibles en defensa i en l'atac, pues, estar ben encertades.
I encara en futbol, a la primera federació, el Nàstic de Tarragona està jugant al camp del Villarreal B en temps de descans, empat a 0. I en handbol, els dos equips catalans de la Lliga Sobal juguen aquest vespre. El Barça rep el Nava a 8:45, amb l'objectiu d'enfortir el lideratge, mentre que mitja hora més tard, a les 9, arrencarà el partit del Granollers a la pista de l'Atlético Valladolid, un rival directe en la lluita per les posicions europees. Antonio Rama, tècnic del conjunt del Vallès Oriental.
Portem dos partits sense guanyar a Lliga i el més important és que l'equip estigui focalitzat i anar a la següent pista a morir, no? Sabem que és una pista complicada, històricament a nosaltres ens costa moltíssim, però bueno, jo penso que l'equip està per sobre de tot i que ho farà molt bé.
A l'Eurolliga de bàsquet, l'estrena de Xavi Pasqual va ser en derrota del Barça a la pista de l'Efes per 74-73. I demà arrenca una nova jornada de l'ACB. El Hajo Pozlleida juga contra Luca Murcia i el Baxi Manresa visita la pista de l'Unicaja. En hoquei patins, demà es disputen la tornada dels vuitens de final de la Europe Cup. El Noia i el Caldes protagonitzen el duel català amb un 5-3 favorable als calderins de l'anada. Un avantatge que destaca el jugador del Caldes, Lluc Vilà.
Crec que va sortir l'equip molt posat i en tot moment vam estar molt còmodes al partit. Crec que portant el partit cap on volíem nosaltres i així va ser, i al final dos gols de diferència que ens emportem.
Altres partits de la tornada dels vuitens de final de demà són el Calafell, que rep el Quever i ha de remuntar un 2-1 en contra el Voltregà Mons amb un 1-3 favorables de Sant Hipòlit, i el Lleida contra l'Alcoi amb 3-2 en contra dels lleidatans. Aquest últim duel, per cert, es podrà seguir en directe a la plataforma de la xarxa Més aquest dissabte a partir de 8:45 del vespre. I per acabar, en futbol sala, demà juguen tant Indústries com el Barça. Els colomens reben el Noia, mentre que el Barça visita la pista del Peñíscola.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Avilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Això sí, que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
No sé si és coincidència, però tot se'm va anar a la merda quan vaig decidir deixar-me per Sant Joan. Sortir ja amb car de mandres i no és per anar a veure el Barça, però el millor per oblidar-te és en Yamal. L'horòscop no em va dir que seria un any tan gris, i em passo masses hores fent scroll a l'Instagram. Diuen que vagi al gym, cardio cada matí, i dopamina en vena per deixar-te de sentir. Ha estat bonic, deixem-ho aquí, podem ser amics. No ets tu, sóc jo, t'estimo molt, però vés-te'n. És el karma, però quan ha arribat la calma, has penjat la teva foto estiuejant. Oh.
on estaves tu tan guapi a la barqueta del papi i ara ja no em mola l'Empordà. Joder, que sóc feliç, poder-me allà baixir sense que m'emprenyis amb el ioga dels matins. Que et dic que sóc feliç, que és la primera nit que no he somiat amb tu ni el teu missatge maleït. Ha estat bonic, deixem-ho aquí, podem ser amics. No ets tu, sóc jo, t'estimo molt, però vés-te'n a prendre pel cul. A prendre pel cul. Tanta pasta, amb teràpia, tantes nits perdent-la. Preparada, tinc col·legues a la grada, aplaudint-me la jugada, aguanteu-me el cubata. Aquesta nit sóc jo que dic a prendre pel cul.
La xarxa.